Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Ana Alfonso. El preu del barril de petroli Brent supera els $100 per primera vegada des del 2022, just una setmana després de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons Donald Trump, aquest és el petit preu que cal pagar per la seguretat i la pau al món. Precisament aquest dilluns es reuneixen per videoconferència els ministres de Finances del G7 per avaluar l'impacte econòmic d'aquest conflicte i l'estabilitat dels preus energètics. Són els representants del Canadà, els Estats Units, el Japó, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. El professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Brun, explica la urgència d'aquesta reunió.
Tots aquests països del G7 que s'estan reunint, quin problema té? Doncs el problema que tenen és que estan molt endeutats. I si hi ha inflació, vol dir increment de tipus d'interès, i si vol dir increment de tipus d'interès, vol dir que les factures de tots aquests països els hi costarà més car. Doncs d'aquí una miqueta la urgència de la reunió.
L'Iraq, els Emirats Àrabs i Kuwait han retallat la producció de petroli perquè s'han quedat sense lloc on emmagatzemar-lo pel bloqueig de les exportacions arran del tancament de l'estret d'Hormuz per part d'Iran. Més notícies, Carola Gil.
L'Assemblea d'Experts de l'Iran ha escollit el fill d'Ali Khamenei com a nou líder suprem del país. Es diu Mojtaba Khamenei, té 56 anys, de tendència conservadora i molt pròxim a la Guàrdia Revolucionària, que immediatament ha donat el suport al nou líder i s'ha declarat disposada a seguir-lo. Donald Trump ja va assegurar que si el nou líder no compta amb el seu vistiplau, no durarà gaire.
Sobre el terreny, aquest diumenge ha continuat l'intercanvi de foc entre Israel i l'Iran, a més de bombardejos israelians al Líban i iranians a països del Golf. Els nord-americans han anunciat que el nombre de soldats morts puja a 7. Mentrestant, la cadena Bloomberg ha publicat que s'està elaborant un pla perquè tropes terrestres d'Israel o els Estats Units ocupin les instal·lacions nuclears.
El feminisme ha sortit al carrer aquest diumenge amb motiu del 8M. Més de 22.000 persones, la immensa majoria dones, s'han manifestat a Barcelona per denunciar la violència masclista, el patriarcat i les desigualtats que encara hi ha entre homes i dones. Algunes de les manifestants han explicat a 3CAT Info què els ha motivat a participar-hi.
Pues m'agradaria que els polítics escoltessin, que donessin més suport a les dones maltractades i que s'acabés ja d'una vegada l'agressió a la dona.
No hem de quedar-nos a casa i més un dia com avui.
Voy a ser padre de una niña y pues claro, quiero que crezca en un lugar donde se sienta segura, donde pueda estar segura alrededor de los hombres, ¿no?
Els bombers han trobat aquest diumenge el cos sense vida d'una persona al riu Mugent, a Llinars del Vallès. Tot apunta que es tracta de l'home que va desaparèixer divendres quan l'aigua va arrossegar la furgoneta que conduïa. Els fenòmens meteorològics extrems derivats del canvi climàtic elevaran l'endeutament de l'economia espanyola.
Així ho preveu un informe del New Economics Foundation, que avisa que la crisi climàtica i els últims episodis de sequeres extremes, temporals de vent i aiguats impacten de ple en l'economia i afecten sectors claus com les infraestructures, l'agricultura o la productivitat del país. Paula Castro, una de les autores de l'estudi, calcula que si Espanya no inverteix més en combatre el canvi climàtic, el seu deute públic que es dispararà un 81% respecte a les previsions del 2050. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Si no tenemos en cuenta cambios climáticos en nuestros modelos de fiscalidad, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar en 2050 con una deuda muchísimo más grande de la que habíamos proyectado y no vamos a poder tener tanta posibilidad de invertir en otras cosas, otros sectores.
L'estudi demana, entre altres, apostar per les energies renovables i crear un fons europeu per fer front a les conseqüències dels fenòmens meteorològics extrems.
Esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que Leo Messi estava fitxat l'any 2023 per tornar al Barça, però que Joan Laporta es va fer enrere.
Es que el presidente tampoco dice la verdad, que Leo está fichado. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás.
Un Xavi que també ha afirmat que Alejandro Echevarría ha manat més que Laporta en aquest mandat.
Precisament, Joan Laporta serà al Tot Costa de Catalunya Ràdio aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda en el marc de la campanya electoral a la presidència del club.
I jugats aquest diumenge a primera, Villarreal 2, Elx 1, Getafe 2, Betis 0, Sevilla 1, Rayo 1 i València 3, Alavés 2.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen? Marta Montaner, bona tarda.
Hola, Reis.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats.
Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
Hi va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que no feia cara de porter, i ja van cedir un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa, m'han dit?
Ai, ai, ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades tros entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, a segona hora, tornem a ser aquí, de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per les vostres preguntes o per donar resposta a altres coses que hagin preguntat a altres oients del programa. Ara ens truca per inaugurar aquesta segona hora la Marina, des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit a tothom.
Què tal, Marina?
Bé.
Molt bé.
Malgrat totes les coses que estan sentint, bé, doncs, bones també n'hi ha, clar.
Sí.
I volia preguntar si se'n recorda algú com es deia una indústria, una fàbrica en Pitzú, bueno, que diuen que estava al carrer Nàpols entre Rosselló i Provença, i ara és un Ateneu que va néixer l'any 19 i no va poder obrir perquè començava la pandèmia, no? Però ara ja funciona molt. I després que al costat hi havia una fàbrica de mobles o una... una mostra de mobles. Mm. Però què serà Fils? No sé.
Una fàbrica de Fils que hi havia al carrer Nàpols, entre Rosselló
i Provença. Que ara és un Ateneu que fa activitats. Mm-hmm. És nou l'Ateneu.
És nou aquest Ateneu, eh?
És
post-pandèmia, sí, no? Has dit, una mica?
Sí, va dir el 19, justament. Volia obrir, no va poder.
No va poder, clar.
I tantes altres coses que han passat... Sí.
Que es van quedar així a la meitat.
I coses pitjors hi ha, però... Sí, ara ja sí. Funciona. I després
d'acord.
Al costat m'han dit que també hi ha una casa de mobles.
Al costat d'aquí.
Hi ha una mostra de mobles o alguna cosa així.
Uh-huh. Molt bé.
I volia preguntar, que no n'és l'any, però com es diu en català? A veure, és que no me'n recordo. No per mucho más lugar, amanece más temprano. Uh-huh. A veure.
Va, a veure què ens diu.
Les dites en català també sempre les havíem estudiat i jo me'n recordo. I alguna, ara no me'n recordo.
Bé, que l'estic apuntant, per això callo, ja està. Apuntada, a veure què ens diuen. Marina, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu. En Joan, des de l'Espluga Calba, bona nit.
Bona nit, Marta, i bona nit a tots els ignorants, no cal dir. Bueno, jo trucava perquè ara tot just ha trucat el Josep Lluís d'Horta, uh-huh. I fa uns quants dies que va preguntar pel poema aquell del Pere IV del Corrandes
d'Exili. Les Corrandes, sí senyor.
A veure quan s'havia publicat.
Sí.
I bueno, ho he mirat, ho he buscat, vaja, bueno, i aquest, el poema aquest Corrandes d'Exili, del Pere IV, que és el pseudònim de l'escriptor Joan Oliver, quan escrivia poesia, doncs es firmava com a Pere IV. Doncs bé, aquest poema forma part del llibre Salut de Tardor, que està escrit a l'any 1947. Publicat el 1947.
Molt bé.
És a dir, que és quan estava vivint a l'exili, que primer va estar a França i després a Xile. I aquest poema, que és, bueno, és una cançó, bueno, jo vaig dir ell també, que aquest poema l'ha musicat el Lluís Llach, que és una cançó molt maca. I si et sembla et diré la primera estrofa, bueno, que és molt...
Digues.
La primera estrofa. Diu, una nit de lluna plena tramuntàrem la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. I ja està, fins aquí l'estrofa. I llavors també pensava que amb tot això que passa pel món, no? Que aquest poema també podria
ser un himne,
podria referir
una mica, sí.
Actualment a gent de Gaza, d'Ucraïna, i també gent del Líban, amb això que passa.
Sí, sí, i tant.
De l'Iran.
I tant, que sí, Joan. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre.
Una cosa, Marta, que volia dir, bueno, que fa uns quants dies, més dies, que va preguntar... Ai, no, va trucar un oient que jo vaig parlar, bueno, de les Saramenyes.
Sí, les paretes aquelles de Lleida, sí.
Sí, i aquest oient era el Josep de Salou, i va dir que era d'un poble veí del meu, sí. Que es diu els Omellons.
Sí.
I, bueno, vaig preguntar per aquesta casa, on ell va dir que ara... Bueno, una altra, no era la casa Pairal, no sembla que sinó era una casa que es diu la casa Llorac. Ho he preguntat, perquè som veïns, bé, estem a 100 quilòmetres dels Omellons. I em van dir que aquesta casa la va comprar una gent de fora i que venen molt poc, o sigui que és difícil saber si encara...
Si tenen encara la...
La Saramanyera, sí.
La Saramanyera.
Perquè...
Sí, una gent de fora, vols dir de fora d'aquí o de fora de Catalunya, o són estrangers, no ho saps?
No ho sé, cert, però vull dir que no són dels Omellons, vegis.
Ja,
són,
sí.
Bueno, de fora, i llavors hi ha gent, aquí també a l'Espluga també passa, vull dir que a vegades, vull dir, gent compra cases, però n'hi ha, doncs, bueno, que van venint, i n'hi ha que els veus en tant en quant.
Clar.
I aquests que han comprat aquesta casa, doncs no hi agrada massa.
No els agrada massa. Està molt bé.
I llavors, l'última cosa que puc saludar...
Sí, i tant.
Doncs mira, volia saludar a la Laia, que és de la biblioteca de les Borges Blanques, que jo, segons el que pregunten, doncs me'n vaig a la biblioteca i busco...
Ah, que bé, molt bé.
Busco els llibres.
Perfecte, molt bé, Joan. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies.
Doncs, bon programa, Marta.
Gràcies, Joan, que vagi bé, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Adéu. Encara ens queden un parell de missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. D'una banda, la Maria, que diu: acabo de veure per televisió la missa de Montserrat i he sentit el Virolai, que m'encanta, diu la Maria, però no hi havia les noies, només els escolanets. I ella pregunta, que ja no hi són, a veure si algun ignorant m'ho pot aclarir. I després la Vicky des de Girona ja fa dies que ens va demanar que per aquesta nit, la nit del 8 al 9 de març, ens va demanar si podíem posar una cançó de Solo ante el peligro. Així que aquí la tens, Vicky.
Forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates.
hates me. Lyle coward, a craven coward, or Lyle coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair haired beauty. Look at that big hand move along near in high noon. Vowed it would be my life for his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, darling. Although you're grieving, don't think of leaving. Now that I need you by my side,
doncs la Vicky ja de la cançó que ens havia demanat per una nit com la d'avui, deia del 8 al 9 de març. Ara passen 2 minuts d'un quart de 2 de la matinada. Peixatera que no té mà ni canell i el silenci li arriba fins al colze. Una pastissera que embolica l'alegria en un paper. Una veïna que dorm amb el transistor sota el coixí per si un cas es desperta a mitjanit, no sentir-se l'espòs. Una iaia que escriu receptes en un castellà de mentida o una professora de llengua i literatura d'una bellesa sense esforç. Amb aquesta prosa tan bonica, la Montse Virgili, la directora i presentadora de Les dones i els dies en aquesta casa, s'ha estrenat a la narrativa. No ha canviat de tema, sinó que l'ha aprofundit des de la seva intimitat per donar-nos a conèixer les dones que l'han marcada des de ben petita. Són els seus moixons, ocells petits que canten i que en realitat no els agrada viure engabiats. Per això aquest llibre, editat per La Magrana, porta aquest títol, Els moixons. Montse Virgili, bona nit.
Hola, estic una mica entre la teva veu, meravellosa. I aquest moment que m'has posat de cotofluixos sonors... Estic que no toco ni quarts
no,
ni hores.
No són cotofluixos. Avui no fas preguntes tu, em sap molt
de
greu.
No, jo, calladeta avui, calladeta.
Tu no has tingut mai un canari, una cadernera, un periquito, una gàbia?
Jo he tingut una cadernera, que ho explico en el llibre, una cadernera que de fet va ser una obsessió durant molt de temps, que volia tenir una cadernera salvatge, i en aquella època, que ara això no es pot fer. Pregunta'ls als ignorants si volen, que potser ho saben ells, però ara està bastant prohibit. Però en aquella època, estic parlant de finals dels 80 o mitjans dels 80, vaig aconseguir comprar una cadernera amb el poc cervell de les persones que m'acompanyaven, perquè la cadernera evidentment va morir al cap de 3 dies, perquè una cadernera salvatge no pot estar en una gàbia.
Sí. Però a més t'agradaven els ocells perquè els veies quan anaves amb el tren de Tarragona a Barcelona.
Sí.
I quedaves allà una mica perduda i aquells ocells van quedar dintre el cap, no?
Sí, de fet, jo crec que els ocells sempre m'han agradat perquè tenen aquest aire de fragilitat que els trobo molt, molt especials, però al mateix temps fan una mica el que volen. I m'agrada aquesta idea de ser petitet i ser fràgil, però al mateix temps escapar-te del que et fa mal o del que no t'agrada. I és una metàfora d'aquestes dones de les que parlaves ara, perquè justament aquest llibre és una mena d'autobiografia, encara que sembli que no, sobre el meu viatge també, que és un viatge molt de nena de ciutat petita a ciutat gran, que és de Tarragona a Barcelona, i és aquest viatge que deies del tren de Tarragona a Barcelona, quan funciona.
Exacte, que ja no funcionava aleshores, hi ha alguna frase que diu el tren no va a l'hora, dic, mira, ara tampoc.
Tampoc,
no.
Vull dir, la cosa ha continuat sempre. Sí. I en aquest trajecte hi ha els aiguamolls de Torredembarra, i justament en aquesta zona jo veia aquests ocells, aquests estornells moltes vegades, que volàvem per allà, i a mi, doncs, a vegades els veia, a vegades no els veies, a vegades estaves llegint un llibre, no t'hi fixaves, però sempre estaven allà. Que és com una mica aquestes dones de la novel·la dels Moixons, que són aquestes dones que no em van ensenyar mai, no ens van asseure, no em vaig asseure mai a la seva falda i em van explicar com era el món, però sent com eren, funcionant com funcionaven, relacionant-me amb elles, vaig aprendre moltes coses sobre el que era ser una dona, com seria la meva vida, el meu futur, fins i tot, no sé.
Totes aquestes dones que intueixo, per tant, t'anava a preguntar si totes són reals.
Les dones són reals.
Les dones són reals. només les valorem quan ens fem més grans?
Jo, la veritat és que he sigut sempre una mica rareta, ja ho reconec. I llavors jo, quan era petita, jo ja tenia com molta fantasia per algunes d'aquestes dones. Per exemple, la Cinta, de la que has parlat, de que li faltava un braç, era una... que potser ens està sentint algú i encara se'n recorda, perquè aquesta senyora ara té uns 95 anys, etc.
Igual ens està escoltant.
I aquesta senyora li faltava un braç i era una peixatera del Mercat de Tarragona, de la part alta. I jo tenia 5 anys, o sigui, estic explicant aquesta història des del record dels meus 5 anys, o 4, o 7, com a molt. I a mi m'impressionava molt, perquè era una dona que sempre estava de bon humor, sempre feia bromes, tenia una alegria de viure increïble. I llavors, per mi, aquesta persona que representava que tothom en el convenciment i de la manera que parlàvem abans, no? Ha tingut una desgràcia, que li ha passat, pobreta, li deien la manqueta de la part alta.
A més a més, tallava peix, és que
clar. I tallava peix, i a més el Muñoz semblava com una rodanxa de peix i tot, no? I en aquell moment, veure aquella persona que s'escapava de tota l'aprensió i de tota la mirada de pobreta dels altres, a mi això em fascinava.
Clar, és que la veies forta.
La veia forta, la veia meravellosa.
Ella va inventar el terme empoderades, claríssimament. No?
És que a vegades estem buscant en el feminisme i busquem en els noms grandiloquents, que Simone de Beauvoir, perdoneu.
No.
Per mi va fer més la Cinta peixatera de Tarragona que Simone de Beauvoir, perquè em va ensenyar realment de què anava la vida.
Clar. Escolta'm, hi ha un moment en el llibre que dius sempre hi fa fred allà on són les dones, que podria semblar ironia, però que trobo que és molt profund i que és ben real.
Sí, perquè pensem, on estaven les dones, els safaregos? Quan ets petita, les dones sempre tenen les mans en remull. La Cinta, on tenia les mans? També amb el gel, en les caixes de gel. Però les dones... Jo he viscut, i ho explico també al llibre, amb totes aquestes dones que estan amb el fregall a la mà, que estan passant la pols tota l'estona, que a més... Aquestes coses també que sents des de petita, i no li dones importància, però després se't queden com tatuades a la pell.
Sí, surten en algun moment.
Com, per exemple, no sé si és una frase que tu havies sentit de petita, de, amb aquesta dona no li agrada la casa.
Home!
Que era una manera de dir que era bruta.
No li agrada netejar.
Sí. I llavors això ja era sinònim de mala dona.
Clar, evidentment, perquè una dona havia d'estar per la casa.
Exacte.
No? Havia d'agradar netejar, planxar i cuinar.
Absolutament. I després, per exemple, també tenia una veïna, no?, que es deia Paqui, el que sigui, no? Sí. I el dia que es queda vídua, li canvia el cognom, ja no es diu Paqui Ubiols, que es diu Paqui la vídua.
Ja
perquè
està.
Tu te n'adones des
perquè
de petita...
Perquè sempre era respecte d'ell, no?
Exacte, te n'adones des de petita que perdre el marit és com perdre una cama.
Clar.
O perdre un ull. I tota aquesta cosa, totes aquestes converses dels adults... se't van quedant dins i t'expliquen, et fan una classe de la vida que jo crec que
cap altra escola ni cap altra universitat.
Absolutament.
La Montse Virgili, que fa Les dones i els dies, molts ho sabeu, és de Tarragona i m'ha encantat. Ella hi diu, en el llibre diu, allà on el mar et vetlla, que ho trobo preciós, que el mar et vetlli. Aquest llibre, Montse, també és una reivindicació del sud de Catalunya, d'una Tarragona que tu dius probablement menys tinguda... tot i que també dius, hi ha una certa crítica de la ciutat, dius que només en queda la carcassa de la ciutat on vas néixer.
Perquè només en queda la carcassa de Tarragona, de Barcelona, de Reus i de la Fatarella. És a dir, de la Fatarella potser no. Però el que vull dir és que s'està gentrificant la ciutat i hi ha una sensació de que no reconeixes els llocs que et van fer feliç. Això ja sé que sembla una iaia dient això, però
l'edat és el que et dona, no? Aquesta perspectiva.
Però sento que m'han robat una part d'això. I sí, hi ha una reivindicació clara de la ciutat, de Tarragona, de les comarques del sud, també de les comarques, la portada del llibre, que és aquesta fotografia del
molt
Xavi
bonica.
Bou, que fotografia estornells. Això són el vol d'uns estornells, que sembla llapis, no és llapis, sinó que és una foto amb la càmera a velocitat lenta.
Ah, em pensava que era llapis, eh?
No, jo també ho vaig pensar. Durant molta estona ho vaig pensar.
M'ho tornes a fer mirar.
Sí, és un fotògraf que es diu Xavi Bou, que fa unes meravelles. I que ell li diu amb aquest tipus de fotografies ornitografies. I justament aquesta foto de la portada és arbeca. O sigui, i per què? Perquè a Tarragona li diem moixons, a Arbeca o a Lleida li diuen els mixons, però estem parlant d'una Catalunya i d'un català que s'ha menys tingut molt, i d'això també en parlo molt.
És que ara tinc una llista aquí, perquè clar, jo deia, és una reivindicació de Tarragona, però a més del llenguatge, que hem perdut una riquesa extraordinària. No, suposo que hi haurà gent que ara escoltarà i no sap què vol dir, o a l'inrevés, sí que sap
jo crec que
i ho fa servir.
Molta més gent del que ens imaginem.
Assurar, esmussat, freixura, amullar, reclau, ganyolar, poal, escataret, endorines, afonar.
Vols que et faci la traducció? Vols que fem un per un? Jo crec que no. Ens passem, potser?
No, potser ens passem, però vull dir que és molt ric.
Sí.
Tu, pel context, pots entendre-ho, si no passa res. Sí. Ho vas a buscar, eh?
Perquè clar, són paraules un ganivet, per exemple.
No,
un ganivet
no
esmussat. Sí. Vol dir un ganivet que li falta punta, per exemple.
Clar,
esmussat
clar.
És que li falta punta.
I assurar, perquè és el teu avi que et diu massora l'avi o alguna cosa així.
Sí, massores, és a dir, m'estàs donant pressa. I és un, és un...
Doncs aquest no l'havia endevinat, eh? Pel context, vaig dir, no el busco i ja li preguntaré a la Montse.
Sí, però això, tot això, mira, jo vaig escriure el llibre sense diccionari, però, perquè és la llengua viva de casa meva, però després vaig anar a l'Alcover Moll per veure que tot era correcte. L'única paraula que no hi és a l'Alcover Moll i que l'he volgut mantenir, m'ha costat allò barallar-me amb qui faci falta, amb els lingüistes de Catalunya, perquè és la manera com li diuen orenetes al meu poble. Quan dic el meu poble, dic el poble de la meva mare, que és Miravet, que és un altre dels protagonistes d'aquest llibre, és Endorines.
Endorines.
Endorines perquè només s'ho diu allà, només ho diuen allà, Endorines, però s'entén que és oranetes.
Sí.
És una altra manera de moure el llenguatge.
S'entén que és un ocell, però no saps quin. Vull dir que està bé.
Doncs és una oraneta.
Doncs tota aquesta riquesa, clar, probablement, si anem als pobles, hi haurà gent que parli així.
Sí, però, i a les ciutats,
Impresa en un llibre no n'hi ha gaire, d'això.
Ja.
I està molt bé que ho...
Ho necessitàvem. Però de veritat que els moixons, o sigui, el llibre... Totes les paraules que et dic, o sigui, les fem servir, de manera normal a casa. O sigui, jo només he parat l'orella als meus pares, que crec que és el millor regal que m'han fet és la llengua.
És la llengua, entre altres coses.
Sí, però que a vegades estem molt com deprimits, diem que el català està fatal i que ens el prendran i que es morirà i que... I sí... I ho compro.
Sí, però hem de fer un esforç,
però també hi ha molta gent que parlem en un català molt ric i que a vegades aquest català... Per què no diem esvergir-se en lloc de distreure's? Per què no llegim més, en definitiva? Perquè tot això s'aprèn llegint.
Sí.
També t'he de dir que en castellà, i ara l'altre dia una amiga meva de Madrid que va llegir el llibre perquè entén el català, el va llegir, em va dir, jo que dono classes, la gent tampoc en castellà.
No
tampoc entendrien a Juan Ramón Jiménez ara.
Claríssim.
O tampoc saben què vol dir en castellà, no sé, em va dir Soez, per
Soez,
exemple.
Soez.
Diu, la gent jove diu no sap què vol dir Soez.
Clar. Imagina't.
Vull dir que estem una mica tots igual,
pel pedregar. Jo després de llegir Els moixons, Montse, si no estàs fent La nit dels ignorants, jo crec que et trucaria a La nit dels ignorants per preguntar quanta gent sap què és trencar un cop d'aire.
Ai, això ho sap molta gent.
Tu ja n'has après?
Jo em vaig aprendre per escriure el llibre. Trencar un cop d'aire és una cosa que fan a Miravet, al poble de la meva mare. És una tradició, o és un do, no ho sabrem mai, que es transmet de dones a dones, sempre ha de ser d'una dona a una dona, normalment de mares a filles, de filles a tietes, i el que serveix és per trencar aquells mals que són lleus sí. Coses mm-hmm. senzilles, és a dir, m'he constipat, fa una mica mal l'esquena, etc. I no podem anar per temes grossos.
No. Vull dir, sí. Els mals petits fora, diguéssim.
Bruixeries les justes, Si teniu càncer, al metge. No m'agrada enviar missatges estranys.
No.
Però i ho fan a Igualada, em costa molts llocs, a Sant Sadurní de Noia.
Jo no ho havia sentit mai, trencar un cop d'aire.
És preciós, és molt. A dir, tu vas a aquesta persona del poble, que això normalment ho fan dos o tres persones, i dius, escolta, que ahir em va agafar una mica de fred i tal, vaig anar a la cabalgata dels Reis i vaig agafar una mica de fred. I escolta, vas amb aquestes dones i fan uns pares nostres i unes coses que heu de llegir el llibre per saber-ho, sí, perquè jo ara sí. Si ho dic, potser em cau un malefici sobre i jo passo d'explicar-ho, i us ho fan. Però, ei, jo convino a que obris els telèfons, perquè estic segura que tens oients que saben de què parlo.
Què vol dir? Doncs va.
Trencar un cop d'aire.
Sabeu què vol dir trencar un cop d'aire? El 932017474 o els missatges de WhatsApp, com sempre, perquè en farem un especial amb la Montsi, si és el cas.
De veritat, a més, hi ha una cosa molt bonica que vaig aprendre, perquè el llibre jo he esporgat molt després i he fet molta neteja, però vaig aprendre moltes coses i vaig investigar moltes coses. I el cop d'aire ve, aquesta idea sempre que diuen tanca les portes, que ve un corrent d'aire.
Que tindràs un cop d'aire.
Exacte. Tot això és perquè antigament, hem d'anar al món medieval, era l'entrada per on entraven els dimonis. El corrent d'aire és el dimoni.
Ostres!
I per això tanquem les portes perquè no entri el dimoni a casa. Uh-huh. T'estic parlant de...
Sí, de quan la gent es pensava que hi havia dimonis.
Esperem
que entraven.
Esperem que no hi hagi ningú a l'altra banda, el 932017474, que sàpiga això, perquè vol dir que hi ha algú que té 800 anys.
Escolta, Montse, en aquesta novel·la hi ha moltes històries de totes aquestes dones dels dos moixons,
sí.
Però m'he adonat que també hi ha molts silencis, els que han callat o els que les han fet callar.
Sí.
I és igual d'important el que diuen com el que no diuen a vegades, no?
Jo crec que la història de les dones s'ha fet amb silencis. És a dir, quan veus aquella senyora que... Jo ho entenc molt bé quan aquelles frases que sents de petita que de sobte és Maria, les pastilles, el porró que no està calent, no? I aquelles dones com corrent, no? I en el moment que s'asseuen, i no han pogut, al millor en el seu moment, potser ara ja no passa tant, però que no han pogut, doncs, bremar tot això de dir, escolta, Antonio, vés-te'ls a buscar tu les pastilles.
Exacte, aixeca el cul i
aixeca el cul i mou-te. Doncs tot això es queda a dins i tot aquest silenci moltes vegades les emmalalteix, les fa estar tristes. M'agradaria saber quantes dones, amb tot aquest no dir, les ha corcat per dins. Mm. I d'això volia parlar molt, perquè crec que hi ha moltes dones que ens han acompanyat no han pogut dir la seva.
Mm. Tot això ho tenies a dins, tu has hagut d'investigar i recordar. És el teu primer llibre de narrativa, per tant, és aquell abisme, quan fas un primer llibre tens com un abisme al davant, i a sobre he llegit, escriure és nedar sense saber si trobaràs on agafar-te. Tu has trobat on agafar-te, no?
Trobant llocs on agafar-me, hi havia moments que posaves el peu a la roca i relliscaves i pensaves, ai, espera't a veure si trobo una altra roca, o sigui, a veure. Hi ha hagut moments de tot, però al final no ens hem ofegat.
No ens hem ofegat, no? Per tant, això vol dir que possiblement hi pot haver algun altre moixó en algun altre moment de la vida o alguna altra cosa, perquè quan comença el cuquet aquest no acaba.
No, és que ara m'encantaria escriure molts llibres. O sigui,
molts,
ara, molts. No en tinc prou vida per tot el que vull escriure ara, però amb la calma, eh? Ara doneu-me una mica de tranquil·litat.
Ara has de fer promoció d'aquest, disfrutar-lo, presentar-lo molt, i que la gent expliqui les seves històries.
Sí.
I aquí possiblement tindràs més material.
Exacte.
Va, acabo una frase. Vull que triïs. Són teves, totes són teves, eh? Amb quina et pots identificar més? Ser diferent també et fa sentir més sola? O s'ha de ser desobedient, no demanis mai permís per crear, s'ha d'estar sol?
La segona, perquè m'agrada sempre acabar amb positivitat les coses. O sigui, clar, aquí hi ha moltes coses a dir, però sí que crec que...
No, s'ha de ser desobedient.
S'ha de ser desobedient, crec que és importantíssim amb tot. I, a més, en el fons, escrivint aquest llibre, he posat les dones aquestes que sempre estan al marge, que no tindran mai ni una plaça ni un carrer, i les he volgut posar al centre de la història, que per mi era importantíssim això. És a dir, aquesta senyora, per exemple, que has parlat al principi, la pastissera que feia els llaços aquests que
sí, ja no, l'alegria.
Que embolicava doncs, aquests paquetets, que ara ja no sap ningú fer aquestes llaçades, però
poquets,
molt,
poquets.
Molt poca gent, sí. No? Però algunes pastisseries encara. Doncs aquesta dona, per exemple, jo quan era petita, sabia que li passava alguna cosa, no sabia ben bé què li passava, i després me'n vaig assabentar que va estar 2 anys i mig tancada en una presó franquista.
És molt fort, això, sí.
I que això no ho deia, ella ni ho explicava, però ella, no, tu notaves que sempre hi havia un neguit i que no volia estar mai tancada a casa, o no volia estar mai tancada als llocs tancats, i sempre tenia com una pressa. I llavors, clar, a mi haver posat a la Pepita al mig d'una història, donar-li...
La Pepita existeix, també?
Sí.
Encara hi és, eh?
No, no hi és. La Pepita ja es va morir.
Es va morir.
Però posar-la al mig d'una història, aquesta dona, o sigui...
S'ho mereixia.
S'ho mereixia, i a mi em fa molt feliç. I a la seva família l'ha fet molt feliç,
segur.
Perquè m'han escrit, i això és com tornar aquesta gent al lloc que es mereixen.
Montse,
m'emociono.
Està molt bé, és molt bonic això. Enhorabona pels moixons i llarga vida als teus ocells.
Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Bona a volar, nit. A volar. Bona nit.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos. Els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font és un mestre Tites.
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit.
Prefereixo que se'm pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Són 2:15 de la matinada. Va, que tenim temps ara per obrir el capítol de preguntes contestades.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Aquesta cançó, El taxi, va ser un dels temes de l'estiu del 2015, ja fa uns anys. Avui pugem a aquest mitjà de transport perquè fa unes nits. L'Aleix des d'Esparreguera ens va demanar per què els taxis de Barcelona són de color groc i negre. Aquesta setmana, en Pep, des de l'Eixample de Barcelona, ens va aportar aquesta dada sobre les abelles i els taxis.
Segons tinc entès, és dedicat a les abelles, grogues i negres, perquè les abelles són molt treballadores i es veu que es van reunir i varen dir el color aquest, groc i negre, recordo les abelles que són treballadores, com els taxis.
Com els taxis, molt bé. Doncs mira, per afilar més la resposta, hem traslladat aquesta qüestió a Alfred López, que és escriptor i divulgador de curiositats, i això és el que ens ha explicat.
Als anys 20, a Barcelona, convivien diverses companyies de taxis i cada una portava els colors que volia. Va ser amb l'arribada de l'Exposició Internacional de 1929 quan l'Ajuntament de Barcelona va posar ordre i va imposar el negre com a color base perquè era el color estàndard i més habitual dels cotxes d'aquella època i per diferenciar el preu. I s'hi va afegir una flanja sota la finestra. Flanja blanca, que era la tarifa més econòmica. Els que portaven la flanja vermella o groga tenien un preu mitjà i amb la flanja blava eren pels taxis més luxosos. Pues bé, amb el temps va haver molta competència desleial entre els taxistes de l'època i cap allà a la dècada de 1930 l'Ajuntament va decidir fixar una tarifa única per tots els taxis, escollint la dels taxis de flanja de color groc. Així que, com era també la més comuna, però també era el color que tenia una més alta visibilitat a llarga distància i que ja feia servir aquest color en altres taxis d'altres llocs del planeta, es va decidir pel color groc. I al principi era tot el cotxe negre i una franja de color groc. Després ja el color groc va ser per les portes i per la part darrera del cotxe. Per cert, no va ser fins a l'any 1928 que no es va incorporar la llum verda al sostre per indicar que un taxi estava lliure.
Doncs ja ho sabem pràcticament tot. Gràcies, Alfred, per la resposta. Jo ompliré de cels la vela i volaré dos pams de terra, però deixeu-me navegar, jo ja no us espero a port, sóc sirena i capitana. I ompliré de cels la vela i volaré dos pams de terra, però deixeu-me navegar, jo ja no us espero a port, sóc sirena i capitana. I ompliré de cels la vela i volaré dos pams de terra, però deixeu-me navegar, jo ja no us espero a port, sóc sirena i capitana, però deixeu-me navegar, jo ja no us espero a port, sóc sirena i capitana, però deixeu-me navegar, jo ja no us espero a port, sóc sirena i capitana. Aquesta capitana Sílvia Pérez Cruz, que aquesta nit actuava a l'Olímpia de París, ni més ni menys que l'Olímpia de París, per celebrar, entre altres coses, els seus 30 anys de trajectòria artística. Recta final del programa, a veure avui a qui dediquem la història.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Va, que arriba un d'aquells moments que m'agrada més del dia, no per anar a dormir, sinó perquè ve l'Anna Maria Ricart i ens descobreix a qui dediquem els últims minuts del programa tota la setmana. Anna Maria, bona nit.
Bona nit.
A veure, avui ens portes, em dius, una autora que a tu t'agrada molt, que possiblement molta gent coneix pel nom, però que potser no l'han llegida.
Exacte.
No?
Perquè és la canadenca Margaret Atwood.
Oh.
I potser el seu nom també ens sona, però no sabem exactament per què.
Mm.
Doncs és que és l'autora d'una novel·la que després es va convertir en una sèrie que tothom mirava i que tothom en parlava,
mm-hmm.
que és el conte de la criada o el conte de la serventa, aquella distopia que ens portava a un món totalitari i teocràtic on gairebé no naixien nens i on una elit utilitzava dones perquè parissin els seus fills, entre moltes altres coses que passen.
Molt, entre moltes.
Una novel·la sí. a la qual ens referim molt moltes vegades segons com veiem que gira aquest món
sí,
nostre.
Sí, d'allò. No està tan lluny no del conte lluny. De la criada. Ho he fet servir diverses vegades. Tens raó, tens raó.
Doncs la Margaret Atwood, a banda del conte de la criada o de la serventa, és autora de moltíssimes novel·les, narrativa curta, poesia, assaig, etc. És una escriptora premiada moltíssimes vegades, una activa defensora dels drets humans i de la llibertat d'expressió, i ens agrada molt.
Molt, ens agrada molt. Molt bé. I avui, per tant, hi ha un recull de contes aquí,
hi ha un recull de contes que es titula Perdudes pel bosc, i que són 15 contes. I què ens trobem? Doncs tres parts ben diferenciades. És curiós. La primera part es titula Antic i l'Anel, i a través de quatre relats ens narra escenes quotidianes d'un matrimoni ja gran,
mm-hmm.
que en realitat són la mateixa Margaret Atwood i el seu marit ficcionats.
Ahà, molt bé.
Però són esplèndids. Després hi ha 8 contes de temàtica diversa, titulats en conjunt La bruixa de ma mare, on s'endinsen el gènere fantàstic que tant li agrada,
uh-huh.
i finalment hi ha 4 contes més on reprèn la història d'Antic i l'Anel, però ara Antic és mort i en lloc d'Antic i l'Anel es diu L'Anel i Antic, i aquí trobem relats sobre la memòria, la bellesa o la pèrdua. El recull, per exemple, Marta, acaba amb un relat que és el que dona títol al llibre, Perdudes pel bosc, un relat molt bonic sobre l'amistat, i on Atwood aborda el dol per la mort del marit, i és un conte fantàstic.
Ai, que bonic. I, per tant, amb quin conte ens estrenem o quin conte farem avui?
Mira, si et sembla bé, seguirem com la setmana passada, i com que els contes són llargs, n'hem escollit un per anar fent episodis cada dia.
Uh-huh.
Es diu La bruixa de ma mare.
Ui, ja promet.
El títol ho diu tot, però no estem fent spoiler perquè ja ho diu el títol.
Sí.
I és un conte molt intel·ligent i molt divertit sobre les relacions entre una mare i una filla. Una manera de parlar de les relacions materno-filials molt interessant.
Molt interessant. Diferent, no?, del que podem
sí,
conèixer. Molt
sí,
bé.
Sí.
Doncs bé, Perdudes pel bosc, de Margaret Atwood, traduït per Marta Marfany i publicat per Quaderns Crema. I aquest conte que narrarem dia a dia es titula La bruixa de ma mare.
Ets una bruixa, vaig dir a la mare. Jo tenia 15 anys, l'edat de contestar. M'ho prenc com un compliment, va respondre ella. Sí, sóc una bruixa, segons què entenguem per bruixa. Però faig servir els meus poders foscos només per fer coses bones. Hòstia, va, no fotis, li vaig contestar. Discutíem sobre el meu nou nòvio, en Brian. I tu què saps si una cosa és bona o no? La mare era a la cuina picant alguna cosa al morter. Sempre picava coses amb la mà de morter, tot i que de vegades feia servir la batedora. Si li deia, què és això? I ella em responia, all i julivert, sabia que li venia de gust cuinar. En canvi, si em responia, mira cap a una altra banda, o si no ho saps, no et farà mal, o t'ho explicaré quan siguis més gran, llavors sabia que aviat algú tindria problemes. He d'admetre que amb l'all es va avançar el seu temps. La majoria de gent que vivia en barris com el nostre encara no l'havia descobert. El nostre barri era a la frontera nord de Toronto. una de les moltes ciutats que havien crescut de pressa escampant-se per camps de conreu i pantans dessecats, causant estralls en les poblacions de talpons i esclafant les bardisses al seu pas. Del fang arrasat n'havien brotat en fileres ben ordenades cases de postguerra de dos pisos, cadascuna amb un finestral, estil ranxo, amb taula de plana encara sense goteres a l'hivern. En aquestes cases hi vivien joves moderns, amb fills. Els pares treballaven, les mares no. La meva mare era una anomalia. No se li coneixia marit i no tenia exactament una feina, però sí mitjans de subsistència. La cuina era ampla i lluminosa, amb el terra de linòleum groc canari, un raconet per esmorzar i un armari blanc amb lleixes de plats i bols de color blau. A la mare li encantava el blau a la vaixella, deia que foragitava els mals d'ull que haurien fet malbé el menjar. Portava les celles depilades en dos arcs incrèduls, com encara estava de moda, però per poc temps. No era ni alta, ni baixa, ni grassa, ni prima. En totes les situacions procurava imitar la tercera elecció de la Rínxols d'Or, la perfecta. Aquell dia portava un davantal florejat, tulipes i narcisos, sobre un vestit camiser verd pastel amb ratlletes blanques i coll Peter Pan. Tacons cubans, un sol collaret de perles naturals no cultivades. Deia que el preu s'ho valia, que només les naturals tenen ànima. De la seva manera de vestir en deia coloració protectora. Semblava una mare model d'un barri respectable com el nostre. Mentre treballava al marbre de la cuina, hauria pogut fer la demostració d'una recepta per la revista Good Housekeeping. Alguna cosa amb gelatina de tomàquet, perquè érem a mitjan anys 1950 i la gelatina de tomàquet constituïa un grup alimentari per si mateix. No tenia amics íntims al veïnat, em guardo per mi mateixa, deia. Però feia les tasques veïnals que eren esperables, portava sopa de fideus amb tonyina als malalts, recollia el correu i els diaris dels que estaven de vacances perquè la casa no fos objectiu dels lladres, i de tant en tant cuidava algun gos o algun gat. De nens petits, però cap ni un, ni de tant en tant. Fins i tot quan s'hi oferia, els pares de les criatures dubtaven. Potser captaven la seva aura invisible, que espantava una mica. Invisible pels altres, la mare deia que ella la podia veure, deia que era lila. Potser els feia por tornar i trobar-se la criatura en una paella al foc amb una poma a la boca. Però la mare no hauria fet mai una cosa així. Era malèfica, però no tant. De vegades venien a casa dones que tenien problemes, sempre eren dones, i ella els feia alguna tassa d'alguna cosa que potser era té. Les feia seure a la taula de la cuina i escoltava, observant-los el rostre, assentint en silenci. Li donaven diners? Era així com es guanyava la vida, almenys en part? No ho sabria dir, però sospito que sí. Tot això jo ho veia mentre pujava a fer els deures. O més aviat els deures eren una tapadora. Tant podia ser que m'estigués pintant les ungles dels peus de vermell, com escrutant-me la cara al mirall per trobar-hi defectes, massa greix, massa grans, les dents massa sortides, com pintant-me els llavis amb un bon gruix de roig viu i llavors fent morros al mirall per veure com em quedava, o bé parlant fluixet pel telèfon del passadís amb en Brian. Havia provat d'escoltar d'amagat el que deia la mare, però sempre m'enxampava. No facis orelles, em deia, al llit. Qui vol lluir ha de dormir, com si dormir m'hagués de fer més bonica. Llavors es tancava la porta de la cuina i tornaven els murmuris. Estic convençuda que aquelles dones afligides, la mare els donava com a mínim consell i potser també una tassa d'algun líquid misteriós. A la nevera hi guardava una bona provisió de pots. El líquid que contenien tenia colors diferents, i jo no n'havia de fer res. Tampoc n'havia de fer res de l'hortet d'herbes de darrere de la casa, on no hi havia res etiquetat i tot estava prohibit. Si bé de tant en tant la mare em deixava agafar flors de les benèvoles plantes ornamentals col·locades estratègicament pel jardí i posar-les en un gerro. Aquesta mena de decoració frívola de noieta a la mare no li interessava gens, però li agradava fer-me contenta. Quin ram tan preciós, reina, deia distreta. Però si ni te l'has mirat, protestava jo. Sí que me l'he mirat, bufona, quines flors més maques. T'estava mirant i tu estava girada d'esquena. Qui diu que calguin ulls per veure-hi? I aquí em quedava sense resposta. El percentatge de marits del barri que tenien tos o es trencaven el turmell o que, al contrari, els ascendien a la feina no devia ser més alt que el d'un altre lloc, però la mare insinuava que ella hi havia tingut alguna cosa a veure en tots aquells esdeveniments. I jo me la creia, tot i el sentit comú que em feia dubtar. I a sobre no la suportava, es pensava que era tan llesta i no em deia com ho havia fet. Jo ja ho sé, tu ho has de descobrir, em deia. Sàpigues que no li caus bé a ningú, li vaig deixar anar un dia enmig de les nostres picabaralles. Els veïns diuen que estàs grillada. M'ho havia inventat, però sospitava que ho devien pensar. Digue'm alguna cosa que no sàpiga. No t'amoïna el que diguin de tu? Per què m'hauria d'amoïnar per la xerrameca de gent desinformada? Són xafarderies d'ignorants. I no et fa sentir malament? Jo m'hi sentia sovint de malament. Sobretot al lavabo de noies de l'institut quan feien bromes sobre la mare. Les noies d'aquesta edat poden ser molt sàdiques. Sentir-me malament, jo, ni de conya. No els donaria mai aquesta satisfacció, va dir enlairant la barbeta. Potser no els caic bé, però em respecten. Val més que em respectin que no que els caigui bé. No hi estava d'acord. A mi tant me feia que em respectessin. Això era cosa de mestre d'escola, com les sabates negres de cordons. El que jo volia era caure bé. La mare em deia sovint que hauria de renunciar a aquest frívol desig si volia arribar a ser algú. Deia que voler caure bé era una debilitat de caràcter. Aleshores vol dir el dia que ens vam barallar per en Brian. La mare va parar de picar amb la mà de morter, va escurar el contingut del morter i ho va abocar tot en un bol. Va sucar-hi el dit, se'l va llepar, així doncs no era verí mortal, i després es va aixugar les mans al davantal florejat. Tenia un munt de davantals així amb motius de temporada, carbasses, flocs de neu i, com a mínim, 5 vestits camisers de ratlles. D'on havia tret els davantals florejats, els vestits camisers i el collaret de perles naturals? No sortia gaire a comprar, no com les altres mares. No vaig saber mai com aconseguir les coses. Vaig haver d'aprendre a controlar-me els desitjos perquè es podien fer realitat i potser no de la manera que jo esperava. Em vaig haver de penedir el jersei rosa d'angora amb coll de pell de conill i pompons que m'havien regalat pel meu aniversari, tot i haver-me'l mirat encantada en una revista durant mesos. Amb aquell jersei semblava un peluix. Va tapar el pot de la barreja d'all i julivert amb una tapeta de plàstic vermell i el va deixar a part. Ara, va dir, ja estic del tot per tu. Dius que no sé si una cosa és bona o no, i tant que ho sé. I ara mateix, reina, una cosa molt bona per tu és que t'endressis l'habitació. T'has endreçat l'habitació? No, vaig rondinar. Per què no t'agrada en Brian? No tinc res en contra d'en Brian, però a l'univers no li agrada, va dir amb calma. Deu tenir els seus motius. Vols una galeta xata? L'univers no és una persona, vaig protestar. Ni li agrada ni li desagrada res. Era un tema que ja havíem tractat. Ho entendràs quan siguis gran, va sentenciar. I té un got de llet per enfortir els ossos. Llavors, encara em creia que la mare tenia alguna influència sobre l'univers. M'havien educat per creure-m'ho i és difícil desempallegar-se de patrons mentals tan arrelats. Ets tan bruixa, li vaig etzibar mentre em menjava, però la galeta, de cibada amb panses fetes al forn el dia abans, eren un dels seus aliments bàsics. Al contrari de bruixa, és fluixa, em va respondre. Quan t'endressis l'habitació, no et descuidis de treure els cabells del raspall i cremar-los. No voldríem que cap mal esperit hi posés la grapa. Qui hauria de voler els meus cabells? Vaig preguntar en un to que volia que fos despectiu. La teva professora de gimnàs, va dir la senyoreta Skase. Arreplega bolets, entre altres coses, o és el que feien els vells temps? Quina disfressa, professora de gimnàs. Com si així m'hagués d'enganyar. La mare va rufar el nas. Cal molta energia per mantenir la ratlla. Vola de nits i t'observa per la finestra, però no pot entrar gràcies a mi. Tot i així em roba els bolets. No era que m'encantés la professora de gimnàs, aquella dona fibrosa amb coll de gallina i tendència a intimidar el personal, però no podia imaginar-me-la collint bolets tòxics a la llum de la lluna plena, que era com sabia que s'havien de collir. Sí que tenia mal d'ull, a l'esquerra, que no estava del tot sincronitzat amb el dret, però no era tan forta com la mare. I la idea que pogués volar era una barbaritat. La senyoreta Skase, aquella vella, però si ni podria... Estàs sonada, vaig dir. Era una cosa que havia sentit a l'escola. La seva mare està sonada. Està sonat, qui fa el sonat, va respondre ella, imperturbable.
Mare meva, quina mare. Mare meva, quina mare. I això ho hem d'acabar tota la setmana?
Sí.
Fins al final de la setmana no sabrem com acaba aquesta relació?
No. I veure com...
Com va evolucionant. No diguis, no facis spoilers. Això és com una sèrie, eh? Cada dia un capítol. Molt bé. Gràcies, Anna Maria. Fins la setmana que ve.
A tu, bona nit.
Doncs així és com hem arrencat aquesta nova setmana, venint del 8 de març i amb les històries, o la història, perquè és un conte que anirà allò per capítols, d'aquest nou llibre de Perdudes al bosc, pel bosc, de Margaret Atwood. És el que ens ha presentat avui l'Anna Maria. Amb ella acabarem cada dia. Nosaltres, ara ja, doncs sí, ens n'anem a dormir, arribarem a les 2 de la matinada, com sempre, escoltem les notícies d'aquesta hora per anar-nos a dormir, sabent què està passant al món, que és important de saber, i no de patir, però sí saber què està passant al món. I tornem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Fins demà, que descanseu. Bona nit.